Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Milers de persones, 5.000 segons la Guàrdia Urbana, segueixen la convocatòria de Tsunami Democràtic en aquest Barça-Madrid que de moment, i a poc menys d'una hora del partit, s'està desenvolupant amb absoluta normalitat. Montse Manent.
Hi ha alguns talls de trànsit i també del transport públic. Ara mateix, riuades de gent es dirigeixen als accessos al Camp Nou a una hora per l'inici del partit.
Allà hi teniu el nostre company Pep Carbonell. Bona tarda.
Bona tarda, des de les 4 de la tarda, gent vinguda d'arreu del territori, envolta el Camp Nou, convocada per Tsunami Democràtic amb l'objectiu d'entrar al partit i mostrar unes cartolines amb el lema Spain, Sit and Talk. De moment, milers de persones a fora, alguns amb entrada, però molts sense entrada.
Gràcies, Pep. La republicana Rosa Fontaner perd l'alcaldia de Montgat al Maresme en tirar endavant la moció de censura de Junts per Catalunya i PSC.
La moció situarà el socialista Andy Abcil al capdavant del consistori. L'alcaldia serà compartida amb la postconvergent Mercè Marín.
Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
Fontaner només ha rebut el suport dels quatre regidors de la seva formació, els dos d'en Comú Podem i el de Montgat Guanya. La republicana titlla l'acord del PSC, Junts, Ciutadans i Som Montgat com un pacte de la vergonya.
Eren dures però realment falses, perquè mai hi havia hagut tanta transparència, tanta ètica com hi ha hagut aquests quatre anys i mig.
Front comú de les administracions catalanes per demanar a les empreses subministradores d'electricitat i gas que paguin tot el deute de la pobresa energètica acumulat.
El conseller d'Afers Socials i Treball, Shakir El Homrani, ha assegurat que Endesa ha d'assumir les seves responsabilitats per no haver firmat els convenis fa dos anys.
La gent ha de ser responsable de les seves actuacions i crec que tots i totes som responsables, però especialment les empreses proveïdores, de que el 2017, quan tenien l'oportunitat, no van voler fer.
Ryanair nega que la companyia hagi sotmès els treballadors de la base de Girona a coaccions.
El cap de recursos humans de l'aerolínia irlandesa, Darrell Hughes, ha assegurat que els nous contractes s'han fet d'acord amb la legislació espanyola.
No hi ha hagut coacció. Hem treballat per aquesta gent oferint-los contractes de temporada per salvar la base de Girona. Aquests contractes de temporada són fixes discontinus, un tipus de contracte molt normal al sector turístic espanyol. I la majoria de la gent els ha signat perquè estan contents de salvar els seus llocs de feina.
En cultura, torna a obrir portes l'emblemàtic cinema Las Vegas de Figueres.
La nova empresa gestora assegura que treballarà per trobar l'equilibri entre la rentabilitat econòmica i la social d'aquest espai.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
La nova empresa ha explicat que farà una programació que s'adapti als gustos dels figuerencs i figuerenques per tal de potenciar el cinema al centre de la ciutat. També ha anunciat que insonoritzaran de cares al mes de febrer una de les parets que encara no ho està per tal d'evitar molèsties amb els veïns i que tornaran a contractar els empleats que ja hi treballaven.
I en esports, en futbol, el Badalona debuta avui a la Copa del Rei.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat i la situació meteorològica és estable. Malgrat tot, persisteixen alguns estrats baixos a l'altiplà central que no acabaran de marxar i també hi haurà alguns núvols baixos a punts del litoral nord que s'estendran a partir del vespre a altres punts del litoral. En general, la temperatura és lleugerament més alta, tret de les zones on persisteixen els estrats baixos, on els valors no superen els 10 graus. Pel que fa demà, la nuvolositat augmentarà d'oest a est a causa d'un front que portarà precipitació a la meitat oest de Catalunya. A la nit es farà més extensa i continuada i podrà afectar a qualsevol punt. La temperatura baixarà en general i la màxima oscil·larà entre 9 i 14 graus al Pirineu i al Prepirineu i entre 12 i 17 graus a la resta del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui, en un dia trist en el qual hem de lamentar l'atropellament d'una dona a Arbeca, a les Garrigues, que se suma al nadó mort aquesta nit a Cubelles, al Garraf, quan un conductor drogat ha topat per darrere amb el vehicle en el que viatjava. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei en Català de Trànsit. En aquests moments, aquesta tarda de dimecres, està precedida pel clàssic que se celebra al Camp Nou. En concret, continua tallada la B23 cap a la Diagonal i s'estan fent desviaments cap a la Ronda de Dalt. 4 quilòmetres de congestió. En el cas de la Ronda de Dalt, com està tallada la sortida número 11, hi ha en aquests moments ja 10 quilòmetres. Els vehicles s'aturen des del nus de la Trinitat. Pel que fa a la resta de vies, els accessos sud amb problemes a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la B23, com deien, els problemes que comentàvem per entrar, i també més amunt, a Sant Feliu, hi ha retencions. En el cas del Papiol, també aturades. En el cas dels accessos nord, compte C58 amb problemes cap a la Meridiana, en concret a Ripollet, a la C17 apareix parlant de molta congestió en sentit Barcelona, i també a la P7 i la B30, com és habitual. Per tant, demanar-vos una tarda més, cautela.
Gràcies, Sílvia de l'Amo, i avui jornada especial per aquest clàssic. Connectem amb el Transmet per saber ara mateix la situació del transport públic a Barcelona. Cristina Adrián, bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, hem d'informar que per diverses concentracions, les línies de bus que circulen per la zona del Camp Nou estan desviades i les línies del tram baix, T1, T2 i T3, resten sense circulació entre zona universitària i Maria Cristina. D'altra banda, s'ha declarat avís d'episodi ambiental per alta contaminació de l'aire per partícules en suspensió. Cal evitar desplaçaments innecessaris, especialment en hora punta, i utilitzar modes de transports més sostenibles. Pels que voleu presenciar el clàssic d'avui, Barça-Madrid, recomanem anar amb temps i a peu sempre que es pugui o utilitzar el metro o el trambaix que reforcen el seu servei. I recordeu que els últims convois de metro i de tramvies surten de les respectives estacions d'origen a les 12 de la nit. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Milers de persones, unes 5.000 segons la Guàrdia Urbana, segueixen la convocatòria de Tsunami Democràtic en aquest Barça-Madrid, que de moment, i a poc menys d'una hora del partit, s'està desenvolupant amb absoluta normalitat. Hi ha hagut talls de trànsit, això sí, ho sentíem ara fa uns instants, i afectacions també al transport públic. Passades les 6 de la tarda, s'han començat a obrir els accessos al Camp Nou.
Riuades de gent es dirigeixen a aquesta hora cap al Camp Nou en un clàssic en què Tsunami Democràtic ha repartit més de 100.000 cartolines amb el lema Espanya Sit and Talk, perquè els assistents al partit les mostrin just després de l'himne del Barça. Amb tot, des de Tsunami s'ha denunciat que en alguns accessos els vigilants de seguretat estarien requisant i llançant aquestes cartolines. Demanen als manifestants que ho detectin, que ho difonguin a través de fotografies o vídeos a la xarxa amb l'etiqueta Tsunami Democràtic. També s'estarien requisant caretes de Leo Messi.
En tot cas, anem en directe fins al Camp Nou per saber què està passant en aquests moments. Pep Carbonell, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs ara mateix estem a l'avinguda Joan 23, que, com explicaven, obert a 6 de la tarda. En aquesta avinguda hi ha l'hotel Sofia, que és on estaven els jugadors tant dels dos equips, i aleshores, quan els jugadors han vingut cap al camp, aleshores s'han obert aquesta zona d'accés, que era una de les més protegides. Des de les 4 de la tarda, en les 4 cantonades, podríem dir, del Camp Nou, doncs els diferents els punts de concentració on havia establert Tsunami Democràtic s'han repartit aquestes cartolines blaves amb l'objectiu de mostrar-les després de l'himne i fins que comenci el partit amb el lema Spain Sit and Talk. Ara mateix aquí hi ha moltíssima gent, però hi ha gent també, hi ha gent que té entrada i que està entrant ja, estem davant de les portes, però hi ha gent també que no té entrada, com per exemple el David d'Horta, del barri d'Horta d'aquí de Barcelona. Aquesta zona, per cert, és una zona on Tsunami Democràtic havia convocat sobretot a la gent de Barcelona. El David està aquí des de 3:45. David, explica'ns una mica com ha anat la tarda, què és el que t'ha motivat a venir aquí sense entrada.
Doncs bé, el que m'ha motivat és l'expectativa de veure què passava. No vaig poder anar a la Jonquera, que m'hauria agradat, i vaig pensar que aquesta seria una bona oportunitat per veure doncs, que feia Tsunami, doncs, que fins ara ho havia fet tot molt, molt bé, i esperem que ho continuï sent així. I la tarda ha sigut tranquil·la, fins i tot avorrida. S'ha animat una miqueta quan hem tallat la Diagonal perquè notàvem que no estàvem fent res i aleshores hem decidit tallar, I vaja, i ara esperant a veure si abans del partit, com ens han dit, ens donaran indicacions.
Aleshores, parlaves d'expectatives. Les expectatives han estat complertes, o què esperes ara quan comenci el partit, o què faràs ara quan comenci el partit? Perquè ara quan comenci el partit hi ha una acció que s'hauria de desenvolupar dintre del camp, però tu estàs aquí fora.
Primer dic que l'acció de dins del camp no sé si es podrà fer, perquè ens consta que la seguretat del Barça, que paga el Futbol Club Barcelona, en dir que hi havia llibertat d'expressió,
estan requisant aquestes cartolines blaves.
Exacte, estan requisant perquè, com tots sabem, són armes de destrucció massiva que poden fer molt mal. I ara, doncs, aquí, a veure què esperen de nosaltres. Em deies que si havia complert les expectatives, de moment he de dir que no. Jo era partidari, jo és dels que era, soc partidari de que el partit hauria d'haver impedit que jugués el partit. I ara, de moment, ja et dic, no se n'han complert i ja veurem què passa.
Molt bé, doncs aquest és el testimoni del David del barri d'Horta, que està aquí tota la tarda i que encara està esperant a veure com acaba aquesta acció de Tsunami Democràtic. De moment és tot això des d'aquí l'entrada del Camp Nou.
Doncs gràcies, Pep, per aquesta darrera hora. També seguirem pendents, molt pendents.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Precisament la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Parlament de Catalunya l'ha centrat la convocatòria de Tsunami.
La protesta ha servit a l'oposició per retreure al president la seva actitud envers els CDRs. Quim Torra es mostrava convençut que la convocatòria d'aquesta tarda es faria sense incidents i en un clima pacífic. Torra ha respost així a la diputada de Ciutadans, Lorena Roldán, qui ha instat el cap de l'executiu català a fer de president o bé d'activista dels CDRs.
Mire, los de Tsunami ya nos han amenazado con boicotear hoy el clásico. Así que yo le pregunto, ¿qué traje se va a poner usted hoy? ¿El de presidente o el de CDR? Si quiere ser presidente, actúe como tal, aunque me temo que ya es muy tarde para enmendar los errores.
Home, aquesta vegada m'ho ha posat fàcil. Jo aquesta tarda, amb el traje del Barça, i esperem que el Barça guanyi i que tinguem un bon partit de futbol.
Tant Ciutadans com el PP han demanat al conseller d'Interior, Miquel Buch, que actuï contra Tsunami Democràtic. Durant la sessió d'avui, el president Quim Torra també ha anunciat la convocatòria d'una reunió amb els grups parlamentaris després de les festes de Nadal per constatar si és possible avançar en l'acord subscrit per les forces independentistes a favor de l'autodeterminació i l'alliberament dels presos.
Tot això mentre les negociacions entre Esquerra i socialistes entren en un punt crític per les polèmiques declaracions del secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, afirmant que l'acord d'investidura era imminent i que els republicans abandonaven la via unilateral. Doncs bé, des d'Esquerra, la seva portaveu, Marta Vilalta, resposta avui mateix que els republicans mai no renunciaran a cap via democràtica per aconseguir la República Catalana.
Vilalta ho ha dit des dels passadissos del Parlament de Catalunya i ha afegit que qui pot parlar per Esquerra és la seva gent. La republicana ha demanat que no es facin especulacions ni es difonguin informacions falses i ha acabat afegint que cada vegada que el PSOE utilitza el xantatge allunyen un possible cop.
Mentrestant, des de Brussel·les, la Comissió Europea desautoritza el seu cap de la diplomàcia, Josep Borrell, per les polèmiques declaracions al voltant de la decisió de la justícia belga d'ajornar la vista per l'euroordre de Carles Puigdemont.
El portaveu comunitari de Justícia, Christian Wigand, ha recordat que les manifestacions de l'exministre espanyol eren una opinió personal. En una conferència de premsa ahir a Madrid, Borrell va dir que no el sorprenia la situació en què es trobava a Bèlgica Carles Puigdemont, posant com a exemple el cas d'una membre d'ETA, Natividad Jauregui, que no ha estat lliurada i que viu en aquest país.
I en clau local, a Montgat, Junts per Catalunya i PSC li prenen l'alcaldia a Esquerra Republicana amb una moció de censura que s'ha votat aquest migdia i que situa ara el socialista Andy Absil al capdavant del consistori en substitució de Rosa Fontaner. L'alcaldia serà compartida amb la postconvergent Mercè Marín. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Andreu Absil lamenta que Rosa Fontaner, diu, hagi prioritzat la política catalana a la municipalista. Segons explica, els republicans sempre han estat un mur a l'hora de negociar amb els socialistes un cop celebrades les eleccions municipals. Escoltem-lo.
Quan nosaltres som evidentment municipalistes i no volem fer una altra cosa que mirar per al municipi, tot el de fora ho deixem i creiem que amb això és on hem d'estar tots. Compromesos amb el municipi i deixant fora del que realment vol la gent, que siguem la primera administració propera.
Fontaner només ha rebut el suport dels quatre regidors de la seva formació, els dos d'en Comú Podem i el de Montgat Guanya. La republicana titlla l'acord del PSC, Junts, Ciutadans i Som Montgat com un pacte de la vergonya.
Eren dures però realment falses, perquè mai havia hagut tanta transparència, tanta ètica, com hi han hagut aquests quatre anys i mig.
Tal i com ja havien apuntat alguns mitjans, Absil compartirà l'alcaldia amb la número 1 de Junts, Mercè Marín, a qui la seva formació ja ha dit que obrirà un expedient per la moció presentada. Marín no s'ha mostrat preocupada per una possible inhabilitació, ja que afirma haver-ho fet per la seva ciutat, Montgat. De moment, el nou equip de govern ja ha presentat un pla amb les prioritats del mandat. La primera serà reforçar la plantilla municipal amb un 30% de la plantilla de baixa.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Les administracions catalanes demanaran a les empreses subministradores d'electricitat i gas que paguin tot el deute de la pobresa energètica acumulat i que a partir d'ara n'assumeixin el 60% de les factures futures. Ho fixen en els convenis que caldrà negociar amb les empreses. És la resposta conjunta de la Generalitat, les diputacions, els ajuntaments i entitats del tercer sector, 4 mesos després que Endesa amenacés amb tallar la llum a les famílies vulnerables i d'exigir la meitat del deute als ajuntaments. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Les administracions i les entitats socials han acordat una resposta conjunta a Endesa i altres empreses subministradores. Pressionaran perquè assumeixin la totalitat del deute actual, així com el finançament del 60% del deute futur. El conseller de Treball i Afers Socials, Shakir El Homrani, ha argumentat que Endesa ha d'assumir les seves responsabilitats per no haver signat convenis fa 2 anys.
La gent ha de ser responsable de les seves actuacions. I crec que tots i totes som responsables, però especialment les empreses proveïdores, de que el 2017, quan tenien l'oportunitat, no van voler fer.
Ara la pilota és al taulat de les empreses. L'Aliança contra la Pobresa Energètica s'ha felicitat que les empreses hagin de pagar més que no les administracions i ha demanat a la Generalitat que s'afanyi en signar aquests convenis. Ho ha dit la seva portaveu, Maria Campuzano.
Llavors, ara li toca a la Generalitat liderar aquestes negociacions perquè la signatura, per aconseguir la signatura d'aquests convenis, i per això li reclamem agilitat perquè aquests convenis estiguin signats el més aviat possible i transparència en quines són les condicions que Endesa posarà sobre la taula.
Un 10% dels catalans pateixen pobresa energètica. Endesa ha guanyat en 4 anys 5.400 milions d'euros nets. Aquest estiu en reclamava 21 a les famílies vulnerables, el 0,4% del seu benefici.
Ryanair nega que la companyia hagi sotmès els treballadors de la base de Girona a coaccions. El seu cap de recursos humans, Darrell Hughes, ha assegurat que els nous contractes s'han fet d'acord amb la legislació espanyola.
Durant la presentació de les noves línies de la companyia a Barcelona, Hughes ha explicat que ja ha rebut la carta d'inspecció de treball del Ministeri, on se'ls avisa que s'investigaran els nous contractes, i ha assenyalat que la modalitat de fixes discontinus ja s'ha utilitzat gran part de l'any a la base de Vilobí d'Onyà i en d'altres estacionals com la de Palma de Mallorca. Així s'ha expressat el cap de personal.
No hi ha hagut coacció. Hem treballat per aquesta gent oferint-los contractes de temporada per salvar la base de Girona. Aquests de temporada són fixes discontinus, un tipus de contracte molt normal al sector turístic espanyol. I la majoria de la gent els ha signat perquè estan contents de salvar els seus llocs de feina.
Tot i que Hughes no ha volgut entrar en detalls, ha comentat que hi haurà treballadors suficients per garantir el funcionament de la base, de manera que no preveu noves contractacions per substituir els qui siguin acomiadats a partir del gener. Avui també s'han presentat 2 noves rutes a l'aeroport de Girona, l'Alguer i a Londres Southend. En total, la companyia oferirà 41 rutes aquest 2020 des de l'aeroport gironí, 2 menys que l'estiu del 2019.
Localitzant sense vida el boletaire de Rosselló, desaparegut dijous a Viacamp, a la comarca de Ribagorça. Més de 400 persones, entre voluntaris, cossos de seguretat d'emergències, agents rurals i efectius de protecció civil, han participat en la recerca. Ràdio Rosselló, Joel Vidal.
L'ancià de 94 anys, desaparegut dijous passat a la zona de Lliterà, al terme municipal de Viacamp i Lliterà, a Osca, ha estat trobat mort aquest dimecres al migdia després de gairebé una setmana de búsqueda. El cos s'ha trobat prop de la zona on s'havien trobat el bastó, les ulleres i la cistella. El dispositiu de cerca ha estat format per voluntaris, un bon grapat d'ells rossellonencs que citaven cada matí al consistori local, Guàrdia Civil, bombers, protecció civil i agents per a la protecció de la naturalesa. També hi han participat helicòpters helicòpters de la Guàrdia Civil i unitats canines del cos. Els principals problemes amb què s'han trobat han estat l'orografia del terreny, la gran massa forestal i que es fa de nit abans de les 6.
I encara un darrer apunt en successos, mor un home en un accident en una obra de Montbrió del Camp.
L'home de 39 anys i veí de Riudoms era a l'interior d'un forat de gran profunditat adequant-lo per instal·lar una canonada quan s'ha vist sorprès pel despreniment d'una gran quantitat de terra i pedres. Tot i l'actuació dels serveis d'emergències, no se li ha pogut salvar la vida.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Lleida, on la Federació d'Hostaleria vol iniciar una campanya contra el malbaratament dels aliments dels restaurants. El primer pas consistirà en donar als seus clients el menjar que no s'acabin en envasos biodegradables. També es començaran a fer servir ampolles de vidre reutilitzables. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Així ho ha explicat el president d'Hostaleria, Josep Castellarnau, que ha manifestat que aquests canvis s'implementaran després que la gent que s'apunte rebi el període de formació.
Iniciarem ara al gener i una vegada s'estarà, la gent serà apuntat, rebrà un procés de formació i això es posarà en marxa. Calculem, si pogués ser a l'estiu, seria fantàstic.
Per dur a terme aquesta campanya, la federació ha rebut una subvenció de la Generalitat de 30.000 euros, que engloba la formació dels hostalers i la implementació dels envasos biodegradables, així com també el sistema de reutilitzament d'ampolles de vidre. Des de la federació aniran fent, segons Castellarnau, fins que l'economia aguanti. Després seran els mateixos hostalers els qui decidiran si volen continuar fent servir aquest sistema. Des de la federació manifestem que van a poc i que de moment en aquesta primera fase se centraran en el malbaratament dels aliments.
Un informe de la Generalitat torna a qüestionar el projecte de remodelació del camí de ronda de Palamós. Adverteix que cal evitar la pèrdua del relleu i del paisatge existents a la zona i no veu clares algunes de les construccions que hi ha previstes al llarg del nou traçat que ha de connectar tot el trajecte litoral entre el nucli urbà del municipi Baix Empordanès amb la platja de Castell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
De fet, exigeix que es ressalti la naturalitat de l'hàbitat i no tant la creació d'un paisatge urbà. Una altra de les advertències fa referència a les baranes que es pretenen col·locar en el camí de ronda i aconsella buscar un disseny més coherent amb l'entorn. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha explicat que tenen en compte totes aquestes recomanacions.
L'informe ens marca unes línies generals, uns objectius generals, que nosaltres considerem doncs, que ja estan inclosos dintre d'aquest projecte. Marca doncs, la idea de que aquest camí de ronda no ha de ser un passeig urbà, que en cap cas doncs, no era la intenció d'aquest projecte, sinó que el projecte precisament el que buscava és que aquest camí de ronda s'integrés al màxim possible dintre del seu entorn natural.
Aquest no és el primer informe de la Generalitat sobre el projecte del nou camí de ronda de Palamós, que ha de relligar tot el trajecte litoral entre el nucli urbà i la platja de Castell. Fa poques setmanes se'n va emetre un altre que advertia del perill que patien algunes espècies de fauna existents en el recorregut.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Badalona debuta avui a la Copa del Rei.
Els de Manolo González reben l'Oviedo des de les 6 de la tarda ara mateix. Es troben amb un resultat de 2-1.
Més Copa del Rei de futbol. Demà juga el gruix de la jornada pels equips catalans.
El Lleida rebrà l'Espanyol en un partit combinat amb el que haurà de jugar dissabte. L'equip lleidatà ha generat malestar entre els blaus i el Sabadell. El fet és que dijous el Lleida juga Copa i el Sabadell ha programat per dissabte el partit de Lliga amb els del Segrià. El tècnic del Lleida, Molo, en parla.
Pues entienden que a nivel de planificación, por las vacaciones, por la vuelta, le viene mejor jugar el sábado. Entiendo que a nivel de jugar contra un Lleida a 48 horas de un partido también le da esa ventaja, lo puedo llegar a entender. Sí, claro, yo luego empatizas un poco y dices, es normal. Que él tiene la responsabilidad de que eso no pase, son los organismos competentes que organizan la Copa del Rey y organizan nuestra liga.
També demà el Nàstic jugarà al nou estadi amb l'Olot. El Cornellà rebrà l'Oriola i el Girona es desplaçarà a Linares i el Llagostera jugarà com a local contra l'Aro Deportivo.
També en futbol, el partit d'avui entre el Barça i el Madrid pot decidir el liderat de la Lliga.
Els blaugranes arriben al Clàssic al capdamunt de la classificació, empatats a punts amb els blancs, però amb el millor gol a baraix. El Barça té les baixes de Dembélé i Artur, mentre que el Madrid no podrà comptar amb Hazard, Marcelo, James, Lucas Vázquez i Marco Asensio.
S'ha tancat la primera volta a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins i ha quedat definida la Copa.
El Calafell va obtenir el bitllet que quedava per adjudicar, superant per 4-2 el Lleida Llista, que queda fora de la Copa.
Bé, Ràdio, David Cantó.
El Calafell participarà per primera vegada a la història a la Copa del Rei d'hoquei després d'un partit en què depenia d'ell mateix per accedir a aquesta competició. Li calia com a mínim un empat, però va acabar imposant-se 4-2 davant el Lleida Llista Blava al seu pavelló. Ferran López, entrenador del Club Patí Calafell.
Molt contents, anar païnt una miqueta aquest petit èxit. Crec que vam estar molt sòlid durant tot el partit. Vam transmetre molta il·lusió tant en el joc com en diferents accions del partit i crec que som justos guanyadors i la classificació per la Copa és totalment merescuda per implicació, per joc, per compromís, ja no només pel partit d'ahir, sinó per altres. I la veritat és que molt bé, molt contents i amb molta tranquil·litat.
Nova victòria al Joan Ortoll, que va celebrar molt la classificació.
Aquest pavelló té una aura especial que fa que les coses doncs, prenguin una dimensió important. No?
Amb aquesta victòria, el Calafell acaba la primera volta de l'Hockey Lliga a la 8a posició, amb 5 partits guanyats, 3 d'empatats i 5 de perduts. I el proper rival dels calafellencs serà l'Igualada Hockey Club, que visitarà el Joan Ortoll dissabte a les 8 del vespre, en el que serà el seu primer partit a la segona volta de la competició.
L'Igualada i el Noia seran caps de sèrie després de guanyar el Palafrugell i el Vic respectivament, juntament amb el Barça i el Liceu Gallec.
En bàsquet avui juga el Joventut a la pista de l'Olímpia de Ljubljana en partit d'Eurocup.
El partit que ha començat a 6:45 de la tarda es troba ara al descans amb un resultat de 51-38.
I en tenis taula avui juga el Girbau Vic.
El partit de la Superdivisió Femenina corresponent a la 9a jornada. Les biguetanes juguen a partir de les 8 a la pista del Linares. El partit coincideix amb l'anunci del rival de les biguetanes als quarts de final de la Champions Femenina. Serà l'actual líder de la potent Lliga Francesa, el Saint-Quentinois. El partit d'anada jugarà a la capital d'Osona.
Esteu seguint notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Fes tirbeta sobre gel a la plaça. Troba el gall més eixerit. Abriga't amb un bon llibre. Nadal és molt més.
Més de 80 activitats a la província de Barcelona per passar un Nadal diferent. Fires, tradicions, tallers, espectacles, activitats i molt més a nadalesmoltmes.diva.cat. Diputació de Barcelona.
Avui concursa amb nosaltres...
Soc el Gerard de BX Ràdio.
Tere, la Plana Ràdio.
D'on prové el nom de Pessebre?
És el nom que rebia el lloc on mengen els animals de l'Estat Lliga.
És el nom d'una menjadora d'animal.
Que el concurs no s'aturi.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Vaca suïssa. Quan jo m'embranco en una causa justa, com Antell, sóc adusta i arrogant. Prou, s'ha acabat, aneu al botavant, bos i galleda i tamboret de fusta. La meva sang no peix la noia flaca, ni s'amistança amb el cafè pudent. Vos no sou qui per grapejar una vaca ni un àngel que baixés expressament. I no sabeu que l'amo, modernista, em volia succionar els mugrons amb un giny infernal, cosa mai vista que em deixaria eixut en pocs segons? Encara ho resta la indefensa cabra, que sempre ha tingut ànima d'esclau. A mi no em muny ni qui s'acosti amb sabre. Tinc banyes i escometo com un brau. Doncs ja ho sabeu, he pres el determini, l'ebre mulat per comes i fondals, i no espereu que me'n desencamini la llepolia d'un manat d'alfals. Que jo mateixa, si no fos tan llega, en lletra clara contaria el fet. Temps era temps, hi hagué una vaca cega. Jo sóc la vaca de la mala llet. Pere Quart, dins del llibre Bestiari.
Connectem
amb Castellet Ràdio perquè ens aporti tota la informació en Francesc Bacardit. Francesc, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Mira, ens ho expliquen els companys del 9FM, Isaac Moreno, endavant, bon dia.
Bon dia.
Busquem més detalls amb aquesta crònica dels companys de televisió de Girona.
Vidreres ha tornat a entrar al debat.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
A les eleccions de diumenge.
Ràdio Silenci, Andrea Ramos, bon dia.
Bon dia, el mes de maig de l'any passat es van aprovar els...
Som actualitat, som la xarxa de comunicació local.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Milers de persones, 5.000 segons la Guàrdia Urbana, segueixen la convocatòria de Tsunami Democràtic en aquest Barça-Madrid. La plataforma independentista anuncia que retransmetrà el partit projectant-lo en un edifici de les Corts. Montse Manent.
Hi ha hagut alguns talls de trànsit i també el transport públic. Riuades de gent continuen entrant al Camp Nou a mitja hora per l'inici del partit.
Allà hi tenim el nostre company Pep Carbonell. Pep, bona tarda.
Bona tarda. Des de les 4 de la tarda, milers de persones vingudes d'arreu del territori estan concentrades. Ara mateix, molta gent a les portes del Camp Nou, sense entrada, esperant com culmina aquesta acció i per veure el partit.
Gràcies, Pep. La republicana Rosa Fontaner perd l'alcaldia de Montgat al Maresme en tirar endavant la moció de censura de Junts per Catalunya i PSC.
La moció situarà el socialista Andy Apfiel al capdavant del consistori i l'alcaldia serà compartida amb la postconvergent Mercè Marín.
Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
Fontaner només ha rebut el suport dels 4 regidors de la seva formació, els 2 d'En Comú Podem i el de Montgat guanya. La republicana titlla l'acord del PSC, Junts, Ciutadans i Som Montgat com un pacte de la vergonya.
Eren dures però realment falses, perquè mai havia hagut tanta transparència, tanta ètica, com hi han hagut aquests 4 anys i mig.
Front comú de les administracions catalanes per demanar a les empreses subministradores d'electricitat i gas que paguin tot el deute de la pobresa energètica acumulat.
El conseller d'Afers Socials i Treball, Shakir El-Homrani, ha assegurat que Endesa ha d'assumir les seves responsabilitats per no haver firmat els convenis fa 2 anys.
La gent ha de ser responsable de les seves actuacions i crec que tots i totes som responsables, però especialment les empreses proveïdores, de que el 2017, quan tenien l'oportunitat, no ho van voler fer.
Ryanair nega qualsevol tipus de coaccions als treballadors de la base de Girona.
El cap de recursos humans de l'aerolínia irlandesa, Darrell Hughes, ha assegurat que els nous contractes s'han fet d'acord amb la legislació espanyola.
No hi ha hagut coacció. Hem treballat per aquesta gent oferint-los contractes de temporada per salvar la base de Girona. Aquests contractes de temporada són fixes discontinus, un tipus de contracte molt normal al sector turístic espanyol. I la majoria de la gent els ha signat perquè estan contents de salvar els seus llocs de feina.
I en cultura, torna a obrir portes l'emblemàtic cinema Las Vegas de Figueres.
La nova empresa gestora assegura que treballarà per trobar l'equilibri entre la rentabilitat econòmica i la social d'aquest espai.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
La nova empresa ha explicat que farà una programació que s'adapti als gustos dels figuerencs i figuerenques per tal de potenciar el cinema al centre de la ciutat. També ha anunciat que insonoritzaran de cares al mes de febrer una de les parets que encara no ho està per tal d'evitar molèsties amb els veïns i que tornaran a contractar els empleats que ja hi treballaven.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat i la situació meteorològica és estable. Malgrat tot, persisteixen alguns estrats baixos a l'altiplà central que no acabaran de marxar i també hi haurà alguns núvols baixos a punts del litoral nord que s'estendran a partir del vespre a altres punts del litoral. En general, la temperatura és lleugerament més alta, tret de les zones on persisteixen els estrats baixos, on els valors no superen els 10 graus. Pel que fa demà, la nuvolositat augmentarà d'oest a est a causa d'un front que portarà precipitació a la meitat oest de Catalunya. A la nit es farà més extensa i continuada i podrà afectar a qualsevol punt. La temperatura baixarà en general i la màxima oscil·larà entre 9 i 14 graus al Pirineu i al Prepirineu i entre 12 i 17 graus a la resta del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Milers de persones, 5.000 segons la Guàrdia Urbana, segueixen la convocatòria de Tsunami Democràtic en aquest Barça-Madrid que a poc menys de mitja hora del partit s'està desenvolupant amb relativa normalitat. Hi ha hagut talls de trànsit, això sí, ho sentíem ara fa uns instants, i afectacions també al transport públic. Passades les 6 de la tarda s'han començat a obrir els accessos al Camp Nou, I fa poc també s'acaba de saber que Tsunami Democràtic projectarà el partit en un edifici de les Corts.
Riuades de gent es dirigeixen a aquesta hora cap al Camp Nou en un clàssic en què Tsunami Democràtic té previst repartir més de 100.000 cartolines amb el lema Espanya Sit and Talk perquè els assistents al partit les mostrin just després de l'himne del Barça. Amb tot, des de Tsunami s'ha denunciat que en alguns accessos els vigilants de seguretat estarien requisant i llançant aquestes cartolines. Demanen als manifestants que ho detectin, que ho difonguin a través de fotografies o vídeos a la xarxa amb l'etiqueta Tsunami Democràtic. També s'estarien requisant caretes de Leo Messi.
En tot cas, anem en directe fins al Camp Nou per saber què està passant en aquests moments. Pep Carbonell, bona tarda.
Bona tarda de nou. Doncs ara mateix estem a les portes del Camp Nou. Hi ha molta gent aquí fora, gent que ha vingut a la convocada per Tsunami Democràtic, però que no té entrada, com per exemple tinc aquí el Ramon de Sabadell, que ha vingut amb transport públic, que no té entrada, però que ara mateix el que vol és estar pendent de la pantalla aquesta gegant que han organitzat a Travessera de les Corts.
Bé, a veure, nosaltres ens hem desplaçat des de Sabadell aquí, en primer lloc, per donar suport al Tsunami Democràtic i sobretot a la gent que els hi fem, que els hi donem suport. I en segon lloc, doncs, ens van dir que podríem veure el clàssic i aquí estem, a intentar veure'l. I diuen ara fa un moment que ens han dit que posarien una pantalla i allà estarem.
Molt bé, el Ramon, com molts altres, té la seva cartolina blava amb el que repartien el Tsunami Democràtic. Recordem que aquests autocars que venien des d'arreu del territori han donat aquestes pancartes, aquestes cartolines blaves, perquè les entressin al Camp Nou els que tenien entrada i les mostressin després de l'himne i fins que comenci el partit. Com m'estàveu explicant, doncs sembla ser que les han requisat i això serà difícil de dur a terme, serà difícil que es dugui a terme aquesta acció, però veurem com acaba aquesta acció de Tsunami Democràtic. De moment aquí moltíssima gent a fora, al voltant del Camp Nou. Ara hi ha uns xiulets que no sabem ben bé a què es deuen, però està a punt de començar el partit i la gent de mica en mica ja es va desplaçant, es va movent cap a Travessera dels Corts a veure si pot veure el partit a la pantalla gegant.
Entra.
Doncs gràcies, Pep. Qualsevol cosa ja ho saps, demana pas i connectarem de seguida amb tu.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Precisament la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Parlament de Catalunya l'ha centrat la convocatòria de Tsunami.
La protesta ha servit a l'oposició per retreure al president la seva actitud envers els CDRs. Quim Torra es mostrava convençut que la convocatòria d'aquesta tarda es faria sense incidents i en un clima pacífic. Torra ha respost així a la diputada de Ciutadans, Lorena Roldán, qui ha instat el cap de l'executiu català a fer de president o bé d'activista dels CDRs.
Mire, los de Tsunami ya nos han amenazado con boicotear hoy el clásico. Así que yo le pregunto, ¿qué traje se va a poner usted hoy? ¿El de presidente o el de CDR? Si quiere ser presidente, actúe como tal, aunque me temo que ya es muy tarde para enmendar los errores.
Bona tarda. Andreu Absil lamenta que Rosa Fontana...
Home, aquesta vegada m'ho ha posat fàcil. Eh? Jo, aquesta tarda, el traje del Barça, i esperem que el Barça guanyi, i que tinguem un bon partit de futbol.
Tant Ciutadans com el PP han demanat al conseller d'Interior, Miquel Buch, que actuï contra Tsunami Democràtic. Durant la sessió d'avui, el president Quim Torra també ha anunciat la convocatòria d'una reunió amb els grups parlamentaris després de les festes de Nadal per constatar si és possible avançar en l'acord subscrit per les forces independentistes a favor de l'autodeterminació i l'alliberament dels presos.
Tot això mentre les negociacions entre Esquerra i socialistes entren en un punt crític per les polèmiques declaracions del secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, afirmant que l'acord d'investidura era imminent i que els republicans abandonaven la via unilateral. Doncs bé, des d'Esquerra, la seva portaveu, Marta Vilalta, resposta avui mateix que els republicans mai no renunciaran a cap via democràtica per aconseguir la República Catalana.
Vilalta ho ha dit des dels passadissos del Parlament de Catalunya i ha afegit que qui pot parlar per Esquerra és la seva gent. La republicana ha demanat que no es facin especulacions ni es difonguin informacions falses i ha acabat afegint que cada vegada que el PSOE utilitza el xantatge allunyen un possible acord.
Mentrestant, des de Brussel·les, la Comissió Europea desautoritza el seu cap de la diplomàcia, Josep Borrell, per les polèmiques declaracions al voltant de la decisió de la justícia belga d'ajornar la vista per l'euroordre de Carles Puigdemont.
El portaveu comunitari de Justícia, Christian Wigan, ha recordat que les manifestacions de l'exministre espanyol eren una opinió personal. En una conferència de premsa ahir a Madrid, Borrell va dir que no el sorprenia la situació en què es trobava a Bèlgica Carles Puigdemont, posant com a exemple el cas d'una membre d'ETA, Natividad Jauregui, que no ha estat lliurada i que viu en aquest país.
I en clau local, a Montgat, Junts per Catalunya i PSC li prenen l'alcaldia a Esquerra Republicana amb una moció de censura que s'ha votat aquest migdia i que situa ara el socialista Andy Epsil al capdavant del consistori en substitució de Rosa Fontaner. L'alcaldia serà compartida amb la postconvergent Mercè Marín. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Andreu Epsil lamenta que Rosa Fontaner, diu, hagi prioritzat la política catalana a la municipalista. Segons explica, els republicans sempre han estat un mur a l'hora de negociar amb els socialistes un cop celebrades les eleccions municipals. Escoltem-lo.
Quan nosaltres som evidentment municipalistes i no volem fer una altra cosa que mirar per al municipi, tot el de fora ho deixem i creiem que amb això és on hem d'estar tots. Compromesos amb el municipi i deixant fora del que realment vol la gent, que siguem a la primera administració propera.
Fontaner només ha rebut el suport dels quatre regidors de la seva formació, els dos d'en Comú Podem i el de Montgat Guanya. La republicana titlla l'acord del PSC, Junts, Ciutadans i Som Montgat com un pacte de la vergonya.
Eren dures però realment falses, perquè mai havia hagut tanta transparència, tanta ètica, com hi ha hagut aquests quatre anys i mig.
Tal i com ja havien apuntat alguns mitjans, Epsil compartirà l'alcaldia amb la número 1 de Junts, Mercè Marín, a qui la seva formació ja ha dit que obrirà un expedient per la moció presentada. Marín no s'ha mostrat preocupada per una possible inhabilitació, ja que afirma haver-ho fet per la seva ciutat, Montgat. De moment, el nou equip de govern ja ha presentat un pla amb les prioritats del mandat. La primera serà reforçar la plantilla municipal amb un 30% de la plantilla de baixa.
I a Tarragona, l'alcalde del Republicà, Pau Ricomà, continua buscant la complicitat de la CUP per aprovar divendres els pressupostos municipals, després que els anticapitalistes li exigissin que els comptes contemplessin un mínim de propostes copaires. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquest dimecres, l'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, ha assegurat que els comptes que han fet són un salt endavant en diferents aspectes per la ciutat.
A poques hores de que s'aprovin, estem absolutament animats a que això passi. Estem molt agraïts a tots els partits perquè hem mantingut, jo crec, un diàleg molt constructiu amb tots i crec que aquests pressupostos recullen el salt endavant que Tarragona ara pot fer. I és un salt endavant en temes d'àmbit social, sobretot, també en patrimoni.
Ricomà també ha explicat que segueixen negociant amb la CUP i s'ha mostrat optimista. Assegura que sempre ha tingut la porta oberta i que mai ha tancat les portes a cap grup polític. D'altra banda, ha anunciat que el Banc d'Espanya, on s'hi ha de fer tot un projecte de divulgació científica, ja té nom. Es dirà Banc de la Ciència i el Coneixement. I no hi ha previst que canvi gaire del projecte que ja havia presentat l'anterior govern.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Les administracions catalanes demanaran a les empreses subministradores d'electricitat i gas que paguin tot el deute de la pobresa energètica acumulat i que a partir d'ara n'assumeixin el 60% de les factures futures. Ho fixen en els convenis que caldrà negociar amb les empreses. És la resposta conjunta de les Generals Diputacions, els ajuntaments i entitats del tercer sector, 4 mesos després que Endesa amenacés amb tallar la llum a les famílies vulnerables i d'exigir la meitat del deute als ajuntaments. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Les administracions i les entitats socials han acordat una resposta conjunta a Endesa i altres empreses subministradores. Pressionaran perquè assumeixin la totalitat del deute actual, així com el finançament del 60% del deute futur.
El conseller de Treball i Afers Socials, Shakir El Homrani, ha argumentat que Endesa ha d'assumir les seves responsabilitats per no haver signat convenis fa dos anys.
La gent ha de ser responsable de les seves actuacions i crec que tots i totes som responsables, però especialment les empreses proveïdores, de que el 2017, quan tenien l'oportunitat, no van voler fer.
Ara la pilota és al taulat de les empreses. L'Aliança contra la Pobresa Energètica s'ha felicitat que les empreses hagin de pagar més que no les administracions i ha demanat a la Generalitat que s'afanyi en signar aquests convenis. Ho ha dit la seva portaveu, Maria Campuzano.
Llavors, ara li toca a la Generalitat liderar aquestes negociacions perquè la signatura, per aconseguir la signatura d'aquests convenis, i per això li reclamem agilitat perquè aquests convenis estiguin signats el més aviat possible i transparència en quines són les condicions que Endesa posarà sobre la taula.
Un 10% dels catalans pateixen pobresa energètica. Endesa ha guanyat en 4 anys 5.400 milions d'euros nets. Aquest estiu en reclamava 21 a les famílies vulnerables, el 0,4% del seu benefici.
Ryanair nega que la companyia hagi sotmès els treballadors de la base de Girona a coaccions. El seu cap de recursos humans, Darrell Hughes, ha assegurat que els nous contractes s'han fet d'acord amb la legislació espanyola.
Durant la presentació de les noves línies de la companyia Barcelona, Hughes ha explicat que ja ha rebut la carta d'inspecció de treball del Ministeri, on se'ls avisa que s'investigaran els nous contractes, i ha assenyalat que la modalitat de fixes discontinus ja s'ha utilitzat gran part de l'any a la base de Vilobí d'Onyà i en d'altres estacionals com la de Palma de Mallorca. Així s'ha expressat el cap de personal.
No hi ha hagut coacció. Hem treballat per aquesta gent oferint-los contractes de temporada per salvar la base de Girona. Aquests contractes de temporada són fixes discontinus, un tipus de contracte molt normal al sector turístic espanyol. I la majoria de la gent els ha signat perquè estan contents de salvar els seus llocs de feina.
Tot i que Hughes no ha volgut entrar en detalls, ha comentat que hi haurà treballadors suficients per garantir el funcionament de la base, de manera que no preveu noves contractacions per substituir els qui siguin acomiadats a partir del gener. Pel que fa a les noves línies que presentaven avui, dues noves rutes se sumen en un total de 41 les que oferirà la companyia a partir d'aquest 2020 des de l'aeroport de Girona, dues menys que durant l'estiu del 2019. Els nous vols connectaran l'aeroport de Vilobí amb l'Alguer i Londres.
Troben sense vida el boletaire de Rosselló, desaparegut dijous a Viacamp, a la comarca de Ribagorça.
L'home de 94 anys va desaparèixer dijous passat mentre buscava bolets amb el seu fill. Més de 400 persones, entre voluntaris, cossos de seguretat d'emergències, agents rurals i efectius de protecció civil, han participat en la recerca.
I encara un darrer apunt, en successos, mor un home en un accident en una obra de Montbrió del Camp.
L'home de 39 anys i veí de Riudoms era a l'interior d'un forat de gran profunditat, adequant-lo per instal·lar una canonada quan s'ha vist sorprès pel despreniment d'una gran quantitat de terra i pedres. Tot i l'actuació dels serveis d'emergències, no se li ha pogut salvar la vida.
Ho avançàvem ahir, els accessos al parc fluvial del Besòs tornen a estar oberts a partir d'aquest dimecres. L'Agència Catalana de l'Aigua ha certificat una millora de la qualitat de l'aigua després de diverses inspeccions a la zona. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
Bona tarda. Alguns usuaris han manifestat la seva preocupació per la quantitat d'animals que han mort o que s'han desplaçat i pel nivell de contaminació que pot haver-hi a la zona. També demanen que les administracions donin informació més concreta. Escoltem Loli Sánchez i Antonio González.
Està molt, molt cuidat, està molt bé, i clar, i ara et quedes una mica així perquè, bueno, estava tan bonic, n'hi havia de tot. A veure, jo que surto molt d'hora, o sortia abans molt d'hora a córrer, això era, estava viu, eh? Y de conillos, los que había.
Y a consecuencia del incendio, pues noto que las aves a la tarde, a las 5:30, cosas así, suelen marchar para abajo. Antes se quedaban, se bañaban.
L'horari habitual d'obertura d'aquest entorn és de 10 del matí a les 6 de la tarda.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Lleida, on la Federació d'Hostaleria vol iniciar una campanya contra el malbaratament dels aliments als restaurants. El primer pas consistirà en donar als seus clients el menjar que no s'acabin en envasos biodegradables. També es començaran a fer servir ampolles de vidre reutilitzables. Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Així ho ha explicat el president d'Hostaleria, Josep Castellarnau, que ha manifestat que aquests canvis s'implementaran després que la gent que s'apunte rebi el període de formació.
Iniciarem ara el gener, i una vegada s'estarà, la gent serà apuntat, rebrà un procés de formació i això es posarà en marxa, calculem si es pogués ser a l'estiu seria fantàstic.
Per dur a terme aquesta campanya, la federació ha rebut una subvenció de la Generalitat de 30.000 euros, que engloba la formació dels hostalers i la implementació dels envasos biodegradables, així com també el sistema de reutilitzament d'ampolles de vidre. Des de la federació aniran fent, segons Castellarnau, fins que l'economia aguanti. Després seran els mateixos hostalers els qui decidiran si volen continuar fent servir aquest sistema. Des de la federació manifesten que van a poc i que de moment en aquesta primera fase se centraran en el malbaratament dels aliments.
I al Ripollès comencen els treballs de reparació dels desperfectes causats per el temporal Leslie d'ara fa poc més d'un any. A Ribes de Freser s'ha començat per reparar el mur del passeig Guiomarà. L'Ajuntament valora positivament l'inici d'aquestes obres, encara que no s'hagin fet amb la celeritat que esperaven. Ràdio Ripoll, Guillem Sánchez.
La setmana passada es va retirar el material i aquesta s'està treballant en l'arranjament. Una reparació que està subjecta, però, a les condicions meteorològiques. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa de Ribes de Freser.
És una obra que ha tardat molt temps a que es pogués executar per permisos i per diferents processos, però en el moment en què s'està executant amb la major brevetat i el millor que poden desenvolupar.
Després d'aquesta actuació repararan els altres dos punts danyats pel pas de l'huracà Leslie, al passeig de la Saida i de la Margarideta. En aquests moments estan en procés de licitació. L'Ajuntament de Ribes de Freser va valorar els desperfectes en gairebé 200.000 euros. La Generalitat ha concedit gairebé 100.000 euros de subvenció per a la reparació d'aquestes actuacions, que estan valorades en uns 163.000 euros. La resta l'assumeix el mateix consistori amb recursos propis.
En cultura, el cinema Las Vegas de Figueres tornarà a obrir les portes. Fa un mes, l'anterior explotador, el cineasta Ventura Pons, va decidir tancar-lo després de les reformes que han durat un any i mig per rehabilitar aquest emblemàtic edifici de la ciutat. La nova empresa gestora assegura que treballarà per trobar l'equilibri entre la rentabilitat econòmica i la social d'aquest espai per la capital de l'Alt Empordà. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
L'Ajuntament ha treballat perquè es tornés a obrir aquest cinema que Ventura Pons va rehabilitar fa cosa d'un any i mig amb l'ajuda d'una subvenció pública. La nova empresa, Peking, i l'Ajuntament han anunciat que estan treballant amb un nou conveni de col·laboració per definir els usos que pot tenir aquest cinema per la ciutat. Així ho han destacat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lledó, i el director de la nova empresa, Víctor Lafuente.
Precisament aquest conveni de cooperació és reflectir que això es pot convertir en un equipament cultural més sense perdre de vista, i crec que amb això hem de ser molt honestos i molt transparents, sense perdre de vista que això es tracta d'un negoci.
Nosaltres som una empresa que hem de buscar rentabilitat econòmica, i amb l'Ajuntament hem de posar d'acord perquè tingui la rentabilitat social.
La nova empresa ha explicat que farà una programació que s'adapti als gustos dels figuerencs i figuerenques per tal de potenciar el cinema al centre de la ciutat. També ha anunciat que insonoritzaran de cares al mes de febrer una de les parets que encara no ho està per tal d'evitar molèsties amb els veïns i que tornaran a contractar els empleats que ja hi treballaven.
Restaurada la façana sud del monestir de Sant Cugat del Vallès després de 5 mesos d'obres. Es tracta de la segona actuació aquest any, després de la recuperació d'una antiga porta del claustre i que ha servit per netejar i consolidar la pedra de la façana sud. El proper pas és la instal·lació de vidrieres als finestrals gòtics. Cugat Mèdia, Marc Castro.
Jordi Payol, arquitecte director de les obres, ha explicat que els treballs han servit per conservar tot el valor patrimonial i restaurar els valors de la pròpia façana, tot plegat amb l'objectiu d'aconseguir que el monestir perduri els màxims anys possibles. Payol també ha remarcat que una de les principals dificultats amb què s'han trobat ha estat el mal estat de conservació i la mala composició de la pedra que forma la façana.
S'ha intentat, per una banda, conservar tot el valor patrimonial de la pròpia façana, restaurar-ne tots els seus valors i intentar donar-li el màxim de durabilitat perquè perduri els màxims anys possibles. Hem de tenir en compte que és un monument nacional i, per tant, era d'obligació ètica participar-hi en aquesta direcció.
Un cop finalitzada l'actuació a la façana sud, el següent pas és la fabricació i instal·lació de les vidrieres que tancaran els finestrals gòtics de la paret. El disseny dels vitralls, que es preveu que estiguin col·locats a l'estiu del 2020, ha anat a càrrec de la restauradora Anna Santaolària, qui també ha col·laborat en la restauració de les vidrieres existents.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, a la Copa del Rei, avui ha entrat en escena el Badalona.
Els de Manolo González han guanyat per 3-1 i s'han classificat per la següent fase, eliminant un equip de segona divisió, l'Oviedo.
També en futbol, el partit d'avui entre el Barça i el Madrid pot decidir el liderat de la Lliga.
Els blaugranes arriben al clàssic, al capdamunt de la classificació, empatats a un punt amb els blancs, però amb el millor gol a baraj. El Barça té les baixes de Dembélé i Arthur, mentre que el Madrid no podrà comptar amb Hazard, Marcelo, James, Lucas Vázquez ni Marco Asensio. L'enfrontament començarà en uns minuts, a les 8 del vespre, al Camp Nou.
En bàsquet, l'All-Star de Copa Catalunya ja coneix els jugadors seleccionats per l'espectacle que es podrà veure a la xarxa.
Enguany es farà a Granollers els dies 25 i 26 de gener.
Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
El pavelló del Club Bàsquet Granollers, que ha canviat el parquet, i ho celebrarà amb l'All-Star de Copa Catalunya que organitza la Federació Catalana de Bàsquet conjuntament amb la xarxa. El president del Club Bàsquet Granollers, Joan Nadal, valora molt positivament aquest esdeveniment.
És una bona notícia. De fet, van iniciar els tràmits una petició de la federació i vam parlar amb el regidor i amb els tècnics d'esports per veure si era possible, i evidentment per part del club cap pega, al contrari, que fa molta il·lusió. És un esdeveniment important perquè té molt prestigi, i per tant nosaltres encantats de poder acollir aquestes dues finals, tant la masculina com la femenina.
Tot plegat es disputarà el cap de setmana del 25 i 26 de gener amb el partit de les estrelles, tant masculí com femení. També hi haurà l'espectacular concurs d'esmaixades i el concurs de triples, a banda, evidentment, d'actuacions musicals, espectacles i molt, molt ambient de bàsquet, el que es respirarà el proper 25 i 26 de gener al pavelló del Club Bàsquet Granollers. Recordem que es podrà seguir tant tots els partits, com el concurs d'esmaixades, també el concurs de triples a través de la xarxa, en directe a les televisions locals i per streaming a través de la plataforma Xala.
I avui juga el Joventut a la pista de l'Olímpia de Ljubljana en partit d'Eurocup.
El partit ha començat a 6:45 de la tarda, ara mateix es troba a l'últim quart amb un resultat de 79-64.
Els vuitens de final de la Copa d'Handbol, el Sarrià no va poder amb la Naitasuna en el partit d'anada.
Els de Salva Puig van caure per 20-24 en el primer assalt. La classificació per als quarts queda pendent de la tornada, que es jugarà dissabte a Pamplona. El jugador de l'equip gironí, Gerard Marc, creu que encara es pot donar la sorpresa en el partit de tornada.
Bueno, mai se sap, evidentment que mai se sap, i no pot saber si com estaran ells, si li faltarà algú, i bueno, ara anirem allà amb la mateixa intenció de disfrutar, competint, que és la millor manera de fer-ho, i evidentment que mai se sap.
Doncs fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Avui concursen amb nosaltres...
Roser, de Solsona FM.
Soc l'Arnau, de Ràdio Ciutat de Tarragona.
D'on és originari el Pare Noel?
De Lapònia.
Quina rapidesa!
Tothom diu que és del Pol Nord, però realment representa Sant Nicolau, que era d'Anatòlia, on està Turquia ara mateix.
Vas més sobrat que el Pare Noel a la C58.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
El Nadal és la festa que marca el mes de desembre, una celebració cristiana que va prendre el lloc al solstici d'hivern que els romans dedicaven a Apolo, déu del sol. Avui dia s'ha convertit en una tradició que va més enllà de la religió i que celebrem independentment de les nostres creences, amb una mitologia heterogènia que inclou elements com el Tió i el Pare Noel. Però temps enrere, altres cultures que convivien a casa nostra tenien altres festes. En el cas de la comunitat jueva, la festa que marca el mes de desembre és la Hanukkà. Qui és el semereni. Coneguda com la festa de les llums, la Hanukkà servia per recordar un miracle a Jerusalem. La flama necessària per mantenir en marxa la llanterna del principal temple es va mantenir encesa i pura durant 8 dies, mentre hebreus i grecs s'esbatussaven. Encara avui dia, els jueus ocupen de Hanukkà encenent un canelobre de 9 braços durant els dies que dura la festa. I com que també forma part de la nostra història, coincidint amb la Hanukkà, cada any a Tortosa s'organitza una visita guiada per l'antic call jueu de la ciutat, amb representació musical i teatral final al Museu de Tortosa, a càrrec de la jueva de Tortosa, personatge encarnat per l'actriu Pili Cugat. Enguany serà dissabte 28 de desembre i té un preu de 3 euros. Recordant Hanukkà, recorregut pel call jueu de Tortosa i representació teatral. Dissabte 28 de desembre a les 7 del vespre des de la plaça de la Immaculada.
Notícies en xarxa, edició matí.
Des de cada punt del país on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.